Xarxa, ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Estàs escoltant Ràdio Rambles.
Ràdio Associa't 2023, la ràdio de la Barcelona que es mou. 8 hores de ràdio associativa en directe durant les festes de la Mercè. Des de Ràdio Rambles, en directe.
Bon dia a totes i a tots. Som la ràdio comunitària de Sant Antoni de Calàbria 66 i avui dissabte 23 de setembre ens trobem a les Rambles de Barcelona. Estem de celebració perquè, coincidint amb les festes de la Mercè, a la ràdio participem a la Festa de l'Associat, un gran esdeveniment que agrupa la multiculturalitat que té Barcelona. I, de fet, aquest any ja celebrem la 8a edició. Avui parlarem amb 4 projectes i entitats que treballen dia rere dia per formar i millorar l'importantíssim teixit de la ciutat de cada barri. Primer parlarem amb l'entitat Oasis Urbà i després parlarem amb 3 projectes interessantíssims que es fan al barri de Sant Antoni des de la Federació d'Entitats de Calàbria 66. Aquests projectes són el projecte Punts Liles, l'Escoleta de Calàbria 66 i, finalment, l'Aprofita.
Esteu escoltant RC66, la ràdio comunitària de Sant Antoni.
Bueno, ara parlarem amb l'Ivor Recoder, advocat de l'entitat d'Oasis Urbà, i la Joana Pasqual, l'arquitecta de l'entitat. Una entitat sense ànim de lucre que està marcada per una gran diferència en la nostra comunitat a través del seu enfocament en la transformació social de l'habitatge. Moltes gràcies per venir, benvinguts, com esteu?
Hola, bon dia, molt bé.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, per començar, ens podríeu explicar una miqueta de què va el projecte d'Oasis Urbà i quin és el vostre objectiu central?
Sí, doncs Oasis Urbà és una entitat social amb seu al Raval que agrupa professionals de l'advocacia i de l'arquitectura especialitzats en la defensa del dret a l'habitatge, a l'habitatge digne, no? Llavors, una miqueta... El nostre objectiu és promoure o garantitzar, promoure el dret a un habitatge digne, sobretot dins de Ciutat Vella i amb especial èmfasi en el barri del Raval. El que fem és combinar el treball d'advocades i d'arquitectes per oferir solucions multidisciplinars al problema de l'habitatge, no? I abordar-lo des de diferents perspectives.
I quines són les activitats que feu principalment amb la comunitat?
Bueno, nosaltres sobretot intentem posar-nos a l'abast de les entitats socials del territori, no? De Ciutat Vella, que com sabeu doncs, té una xarxa associativa i del tercer sector molt, molt rica, i llavors intentem posar-nos al seu abast perquè ens puguin derivar els problemes d'habitatge que detectin entre les seves usuàries. No?
Entesos.
A partir d'aquí nosaltres doncs, intentem buscar la millor solució als problemes que ens planteja l'usuari.
I de quina manera compartiu amb els usuaris i persones que requereixen d'aquesta ajuda?
De quina manera...
Ho compartiu amb les persones que requereixen d'aquest servei o que es venen a preguntar? Com interactueu amb ells?
Bàsicament nosaltres el que fem és oferir serveis professionals, no? O sigui, prestem un servei d'assessorament legal i un servei d'assessorament tècnic a les usuàries. Llavors, doncs, tractem des de problemes o fem assessorament relacionats amb contractes de lloguer o potser intentem solucionar patologies o problemàtiques tècniques que es puguin trobar en els habitatges de les usuàries i que puguin estar afectant a la seva habitabilitat i el que intentem és doncs, donar una resposta professional a aquestes problemàtiques.
És un recurs orientatiu, una miqueta d'ajuda?
No necessàriament, és a dir, un primer assessorament es pot quedar simplement en una orientació del que la persona pot fer per intentar encarrilar el seu problema, però nosaltres també posem a l'abast de l'usuari doncs un seguit d'eines professionals per solucionar el seu problema i ajudar a posar remei al problema, no? Des de representació legal en els tribunals, des de la direcció d'obres per intentar posar fil a l'agulla i solucionar el problema concret que la persona ens planteja. No?
I com va sorgir aquest projecte de l'Oasis Urbà?
Doncs el projecte sorgeix l'any 2017, sobretot entre un grup d'estudiants de la UPC, de la Facultat d'Arquitectura de la, de la UPC que comencen a treballar al barri del Raval just després d'acabar els estudis o inclús abans d'acabar-los, i buscant doncs intentar oferir solucions eficients i de baix cost a problemes tècnics relacionats amb l'habitatge en el barri del Raval, que com sabeu té un parc d'habitatge molt, molt deteriorat, no? A partir d'aquí, en aquest projecte s'hi van anar incorporant professionals de diferents perfils, com per exemple doncs, advocades, tècniques d'acció social, i el projecte ha anat evolucionant fins al que és avui dia, no? Fins un pràcticament el que es podria dir un despatx d'arquitectura i d'advocacia amb una vena social afincada al Raval i amb una especialització molt marcada en matèria d'habitatge.
Entenc, entenc. I Ivor, tu ets advocat?
Correcte.
Molt bé. Quina és la teva funció en aquest en el projecte?
Doncs, bueno, el meu càrrec, entre cometes, seria el de coordinador jurídic dels advocats, del departament de legal. Llavors el que faig és oferir la visió jurídica de tots els problemes i casuístiques que ens arriben. Una mica és marcar les línies d'acció del que es pot fer en un determinat cas, també ajudar les arquitectes amb les implicacions legals que tenen els seus projectes i les seves direccions d'obra, i en general doncs, oferir les directrius jurídiques per fer que els casos avancin en una direcció legalment responsable o eficient.
No? Se sona molta feina, darrere.
Doncs la veritat és que sí.
Sí, hi ha molta feina al darrere. I també en termes de cost i de preu, poseu un preu... O sigui, quin és el termini de preu que oferiu amb aquestes ajudes?
Bueno, el tema dels diners sempre són delicats, no? Perquè quan ets una entitat sense ànim de lucre, una associació al barri del Raval, que treballes amb persones amb risc d'exclusió social i exclusió residencial, doncs una mica compaginar el que és la tasca social amb la necessitat de mantenir-nos com a entitat i de tenir uns recursos propis que ens permetin seguir funcionant, doncs això porta doncs, a que sempre estàs fent equilibris a veure quan pots cobrar per una determinada tasca, quan has de fer el treball gratuïtament perquè has de prioritzar la solució de la problemàtica davant del cost que pot tenir, i a més, d'altra banda, hi ha el fet de que les obres, no? Nosaltres som arquitectes i per tant volem fer obres, volem arreglar els problemes, no ens volem limitar a diagnosticar-los, sinó que volem oferir una solució. És molt difícil compaginar el cost material que té executar una obra, per petita que sigui, amb el fet de que treballem amb persones amb risc d'exclusió residencial, amb risc d'exclusió social, que a més viuen normalment en un parc d'habitatge superdeteriorat, molt precaritzat, i que per tant és extremadament car de mantenir i d'arreglar. No?
I aleshores aquí intenteu vosaltres negociar dintre del que cap amb altres col·laboradors també, o tot neix dintre de l'organització?
Bueno, nosaltres depeníem moltíssim de subvencions, sobretot de subvencions municipals, i a poc a poc hem intentat anar-nos deslligant d'aquesta necessitat i intentar finançar-nos amb recursos propis. A pesar d'això, encara demanem subvencions, encara les necessitem, sobretot per fer les obres una miqueta més grans que volem fer, però bueno, el que intentem és cribar una mica quines d'aquelles persones estan en una situació econòmica una mica més afavorida i per tant poden participar econòmicament de l'entitat, ajudar-nos per mera liberalitat, perquè ens volen ajudar, o simplement ajudar-nos pagant uns honoraris a preu de mercat, no?
Entenc,
quan s'ho poden permetre.
Bueno, ara me'n vaig un moment amb la Joana, que m'agradaria saber una miqueta més, tu ets arquitecte de l'entitat, i quina funció o càrrec més o menys fas a dintre de l'Oasis Urbà?
Pues, bueno, sí, sóc arquitecte juntament amb altres dues companyes i també
sou un equip de tres.
Sí.
Vale, vale.
Sóc també una miqueta la coordinadora de l'equip, juntament amb la Júlia Brull també. I bueno, dirigim projectes, no? Vull dir, entre les dues, vull dir, cada una
s'han ocupat dintre de la branca d'aquesta zona, que per cert, quina és la zona que més construccions heu fet? I més rehabilitacions.
Sobretot al barri del Raval.
Al barri del Raval, no? I també hi havia un altre punt que, clar, visitant una miqueta tota la pàgina web i també les per on vosaltres us difoneu, hi havia un dels projectes, ja de fa uns anys, en plan, però volia consultar-ho, que m'agradaria saber una miqueta més sobre l'assessoria de Covid-19 que vau oferir. Aleshores, podríem aprofundir una miqueta i com va funcionar aquest projecte?
Sí, de fet, l'assessoria Covid-19 es dona en el context, evidentment, de la pandèmia de Covid-19 l'any 2020. Nosaltres, per aquella volta, havíem portat un parell d'anyets i mig funcionant, encara estàvem en un estat una mica embrionari, i la pandèmia ens va sorprendre en un moment molt rellevant per l'entitat, que era just quan entràvem al nostre nou local, al barri del Raval, i ens va enviar tots cap a casa, no? Llavors el que vam fer va ser activar aquesta assessoria Covid-19, que sobretot és una assessoria jurídica, que es posava a l'abast, doncs, de tota la ciutadania de forma totalment gratuïta i a través de mitjans telemàtics, telèfon i correu, que era l'únic que ens podíem permetre en el moment de confinament total. I el que volíem era una mica, doncs, ajudar a tothom amb totes les implicacions legals que tenia la pandèmia, sobretot a nivell habitatge, amb persones que no es podien permetre pagar el lloguer o que potser havien de fer una mudança a meitat de la pandèmia sense poder sortir de casa, a més d'intentar analitzar tot el seguit de normatives jurídiques, que va ser tot una quantitat ingent de normativa jurídica que va treure tant el govern central com les autonomies, i que van posar a l'abast de la ciutadania moltíssims recursos, moltes vegades molt complicats d'entendre, i que nosaltres el que vam fer amb aquesta assessoria Covid-19 és una mica intentar apropar a tots aquests recursos i totes aquestes solucions a les nostres usuàries, i no només a les nostres usuàries, sinó directament a persones de tot el país ens van arribar a contactar.
Llavors, en plan, explicàveu de maneres més aclaridora una miqueta totes aquestes ajudes que oferien, que ha sortit, com has comentat, en plan, arrel de la pandèmia, si no m'equivoco.
Sí, correcte. Sobretot això es va traduir, doncs, en la creació de diversos documents legals, models que les persones es podien descarregar lliurement de la nostra pàgina web, per intentar, doncs, demanar les ajudes o les subvencions que el govern estava posant a l'abast de la ciutadania en aquell por aquel entonces, no?
Llavors, en plan, us moveu moltíssim també per tota l'apartat digital, una miqueta per expandir-vos, o com està evolucionant el projecte?
El projecte assessoria Covid-19 podria dir-se que ja s'ha acabat, perquè no... Diguem que la pandèmia, bueno, per bé, per sort, l'hem superat, no? I llavors el que és assessoria Covid-19 ja no té gaire sentit seguir-ho mantenint com a nomenclatura, perquè ja no és un tema tan d'actualitat, però sí que ens va servir moltíssim aquell projecte per desenvolupar com seria els assessoraments jurídics que prestaríem des d'aquell moment, no? I la forma que teníem de contactar amb les persones, i també aquesta tendència o aquesta voluntat de crear materials que puguin ser d'utilitat i penjar-los a la web. No?
I ara us porteu algun projecte innovador? Teniu algun projecte futur que poguéssiu compartir amb nosaltres?
No sé si potser la Joana ens pot dir alguna cosa.
Bueno, nosaltres normalment cada any oferim també els serveis a algun tipus de família amb risc d'exclusió residencial, per tant és un projecte que nosaltres no és innovador, no? Però sí que l'intentem mantenir any rere any per donar solucions en aquestes famílies, el que anomenem Punt Raval, i si heu cotillejat per les nostres pàgines, doncs tots els projectes que tenen el nom d'Oasi fan referència a és un oasi del món, no? És el nom d'un oasi del món, fan referència en aquests tipus de projectes. Per tant, durant aquest any, doncs, també desenvoluparem dos altres projectes relacionats amb aquests casos per millorar les condicions d'habitabilitat de les veïnes del barri. I a més, bueno, tenim també dos projectes bastant grans i que estem molt contentes de poder formar part, que podrem portar a terme dues rehabilitacions de dos edificis bastant grans d'aquí de la ciutat del barri del Raval, acompanyant a tota aquesta comunitat i aquestes famílies a que puguin fer possible la millora del seu habitatge i de les seves condicions i bueno, esperem que
bueno, es pugui portar a terme. Joana, Ivor, tenim moltes ganes de saber més d'aquests projectes. Moltíssimes gràcies per venir aquí, per deixar-nos entrevistar-vos i bueno, doncs esperem que sigui tot un èxit més endavant. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Cuidar les plantes et dona pau. L'exercici et dona benestar. Llegir t'ajuda a entendre el món. Jugar amb la canalla et fa feliç. Cantar a la dutxa t'aixeca el dia. Però fer-ho en comunitat et canvia la vida. En comunitat construïm els barris. Les comunitats transformen la ciutat. Associar-te et canvia la vida.
Hola, hola, ara canviem i parlarem ara amb la Rocía Vilaró, una de les representants de Punts Liles, una associació molt compromesa en la lluita per la protecció contra els abusos masclistes que no deixen de créixer de manera preocupant. Avui comentem amb elles i coneixerem una miqueta més el projecte i la seva evolució. Benvinguda, Rocío, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia. Bueno, una mica refredada, eh?
Sí,
No tinc la millor veu per un programa de ràdio, però bueno.
Que va, no et preocupis. Aquí sempre en plan, tenim aigüeta, tenim en plan disponibilitat d'això.
Perfecte.
I parlarem en plan de manera suau, cap problema. Doncs per començar, podries explicar-nos una miqueta sobre el projecte, sobre Punts Liles i com va néixer aquest projecte?
Sí, bueno, el projecte es diu Totes som Punts Liles Sant Antoni, és un projecte de prevenció, de sensibilització, de lluita i d'acompanyament des dels barris, des de la comunitat, contra la violència masclista. I la idea és crear una xarxa d'espais segurs, punts liles, no són els punts liles típics de l'oci nocturn, de les festes, sinó espais segurs més en la línia del projecte Radars i que estiguin oberts tots els dies de l'any, 24 hores al dia, que puguis trobar punts liles a tot el barri i aquests punts liles pues, seran les botigues, les parades del mercat, les entitats del barri, com a la que jo pertany, els equipaments, etc.
I en què consisteix això que has comentat del projecte Radars, més que res per fer el símil que has comentat?
El projecte Radars és un projecte d'acompanyament comunitari a la soledat no volguda i que sobretot es fa des de les farmàcies, des dels comerços, que coneixen a les veïnes, pues, que està, veïnes i veïns, a la gent gran que viu sola i que fa un acompanyament, fa un seguiment, fan activitats amb ells. És un projecte molt
noble,
xulo,
no?
Molt xulo, sí. I bueno, en aquesta línia una mica és això, és aprofitar el coneixement que tenim des dels barris, no? Per tant, crear un punt lila que si tu estàs passant pel carrer i tens una situació, estàs de sobte, vius una situació de violència masclista, puguis veure un espai segur, que hi haurà una adhesió a l'entrada, on tu podràs entrar i sentir-te segura i acompanyada. I també, no només una situació d'emergència, sinó des d'aquesta coneixença, des d'aquesta proximitat que tenim als comerços, als equipaments del barri, les entitats, puguis detectar si una dona, si una clienta teva de tota la vida, pot estar passant per una situació de violència masclista a casa.
Entenc. I aleshores la manera que tenim de localitzar-vos és a través d'una enganxina. Com és aquesta enganxina?
Bueno, això arribarà. això és un projecte molt llarg, que estem a la tercera fase. Ho vam començar aquest projecte va néixer a l'activitat que vam fer des del barri. Bueno, jo sóc la vocal de feminisme de l'Associació Veïnal de Sant Antoni.
Vale.
Llavors vam preparar una activitat pel 25N, el Dia contra les Violències Masclistes al barri, que bueno, vam posar capses en diferents espais en diferents equipaments i comerços per recollir històries anònimes de dones que volguessin explicar una història de violència viscuda a la seva vida. I van recollir moltíssimes. Llavors vam muntar un punt lila a l'entrada del mercat un dissabte, vam penjar totes les històries que havíem recollit i entre totes les dones que estàvem allà i les veïnes que passàvem llegíem en veu alta aquestes històries. Jo, si em deixes, puc llegir alguna de les que vam recollir.
Ens encantaria escoltar-ho. També hi ha un tema de que sí. Més endavant parlarem, però has fet comentat això del 25N, que crec que ja va haver-hi un reconeixement després, no?
Sí,
després
sí,
entrarem
sí,
en detalls. Comenta,
sí,
comenta.
Sí, sí.
Tenim ganes d'escoltar-ho.
Va ser vol ser una passada aquesta acció per això, perquè moltes dones van escriure històries que havien viscut de petites, d'adolescents, a casa, al carrer, i moltes vegades era la primera vegada que ho explicaven, no? O sigui, aquestes històries moltes vegades les portem a dintre, no? I bueno, a moda d'exemple et llegiria una que és de les que ens va colpir bastant, que diu: de niña, ya por los años 70, solía pasar más tiempo en casa de mis abuelos que en la de mis padres. Era una casa llena de trastos, rincones y familia. Yo era feliz en esa casa con mis tías, mis tíos, mis abuelos. Recuerdo que era verano, la hora de la siesta, y la casa estaba en calma absoluta. Yo intentaba, como siempre, zafarme de la hora de la siesta. Aquel día, alguien más prefirió no dormirla, mi tío. Era un hombre joven, alto, guapo. Mi tío, mi adorado tío, me llamó a su cuarto para enseñarme sus nuevos discos. En la pared lucía un póster de Abraxas, de Santana. Supongo que le dio un calentón siestero que no pudo controlar y comenzó a tocarme y me subió a la falda y, bueno, esto cuesta, intentó penetrarme. Lo intentó con insistencia y con fuerza hasta que, asustada y dolorida, comencé a gritar. Me tapó la boca y se corrió en mi pierna. Nadie se enteró, o eso creo. Nunca lo hablé con mis padres ni con mi familia. A los pocos días, con mi vergüenza y dolor, se lo conté a mi mejor amiga, solo a ella. Y sorpresa, a ella le había pasado algo similar con su primo que iba para cura. Teníamos 12 años y era nuestro secreto.
Madre mía.
I bueno, pues com aquestes històries van recollir moltes, llavors van veure que havíem de fer alguna cosa com a veïnes per lluitar i per acompanyar contra la violència masclista.
No, sí, sí, és que són històries molt impactants que realment, clar, si la pregunta és una miqueta de quina reacció teniu, si la reacció que va sorgir a partir d'aquest projecte de Punts Liles era llegir aquests tipus d'història.
Sí, sí, les vam llegir en veu alta perquè per fer-les visibles, perquè al final, com diem, no, són històries que totes hem viscut, diverses, i totes les dones, les noies i les nenes viuen històries més fortes o menys i moltes vegades les portem a dintre. Llavors es tracta de fer-les sortir, fer-les visibles.
Convidar a expressar-se, suposo.
Convidar a expressar-se i llavors pues, això el que vam decidir és anem a fer un projecte de lluita comunitària i de crear espais segurs, recorreguts segurs. Ho van plantejar la Junta de l'Associació Veïnal, tothom va estar molt d'acord i ens van dir que la FAB estava portant un projecte...
La FAB?
La FAB, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, estava portant un projecte similar al Besòs. Llavors van entrar en contacte i llavors van començar plegades al projecte.
Vale, i va començar a evolucionar, i això que comentàvem al principi, el 25N, que va ser quan veu portar i veu fer aquesta parada en el Mercat de Sant Antoni, si no m'equivoco.
Sí.
A partir d'aquí veu guanyar un premi? Com va anar això?
Això va ser l'any següent. Durant tot el 2022 el que vam fer va ser posar carpes de sensibilització a Punts Liles, on fèiem això, sensibilització i formació del projecte, i també això amb una entitat especialitzada i amb una altra que fan urbanisme feminista, que es diu Auge Feminista, l'altra és Cúrcuma, fèiem mapetjos, no? O sigui, posàvem grans mapes del barri al terra i les veïnes anàvem preguntant a les veïnes quins eren per elles els espais segurs.
Ostres, que curiós.
Quins eren els espais insegurs,
sí.
Quins recorreguts fem a quina hora del dia, per la nit, etc. Llavors vam fer molts mapatges i punts liles, també vam fer dues marxes exploratòries nocturnes on van venir moltes, moltes veïnes i anàvem en petits grupets a diferents espais del barri per veure pues, això. Com...
verificar-ho, no? Suposo.
Exacte, on entraríem? Si ens passés alguna cosa ara, on entraríem? On entraríem? vam analitzar molt com ens movem les dones per l'espai, no? Bueno, tot això de l'urbanisme feminista, que és molt, molt interessant, i vam veure, pues, vam recollir moltíssima informació de tots aquests aquests actes on van participar més de 200 veïnes i veïns. Vam fer un informe i han sortit ja uns 140 possibles punts liles, perquè l'important és que fossin les pròpies veïnes, les pròpies usuàries, les que escollissin els espais segurs.
Perquè, per curiositat, quins són aquests espais més insegurs de la zona?
Bueno,
els que més van sortir, per exemple.
Espais com punts... Com...
Exacte, els més votats a nivell de que no em sento segura, les pròpies veïnes que comentaven que en aquestes zones no es sentien segura, i vosaltres, per tant, en plan, vau decidir posar el punt lila en aquella zona.
Bueno, vam escollir els llocs, pues, els equipaments, els comerços i tal, que totes les veïnes, que moltes veïnes havien decidit que aquell era un espai segur on anirien, que cap ni una veïna havia dit no, jo no aniria a aquest. Llavors tenim aquesta llista d'espais segurs i de recorreguts. El que ens fa, el que vam veure, de què és el que ens fa sentir insegures pel carrer, pues, bueno, si són espais més oscurs, no?
Sí, més foscos.
Mm-hmm. Més foscos. Si per exemple hi ha molta, o sigui, els espais que són més nítids, no? O sigui, quan anem pel carrer per la nit, sobretot,
sí,
les dones anem una mica com escanejant l'espai, no? Llavors,
sí,
anem mirant a veure quina gent hi ha...
Acostumem a anar per la zona que hi ha més gent,
exacte,
més il·luminació, entenc.
No, no caminem, això de nit sobretot, no caminem pegades a la... No? Si caminem més a fora per si hem de sortir corrents...
Sí.
Bueno, seguim unes estratègies,
sí,
que vam veure que eren estratègies comunes. No?
I això era el que comentaves, has comentat un concepte, si no m'equivoco, urbanisme feminista, que en principi en què consisteix, en aquest estudi principal?
Bueno, és l'urbanisme feminista. Jo no sóc urbanista,
no,
no voldria quota, però és això, és pensar els espais, pensar la ciutat, pensar l'espai públic des del punt de vista de les dones, que curiosament també és el punt de vista de les dones, dels nens i nenes, de la gent gran.
Sí.
I el que vam veure és que quan sents por, quan vas al carrer, si sentim por, quines característiques? Pues, normalment, quan no veus cap dona, cap nen, cap persona
clar,
gran...
Que no? Et doni aquesta confiança d'estar...
Sí, no són espais, diguem-ne, que... No, aquest espai em fa por, però si hi ha en aquest espai hi ha dones, hi ha gent gran, hi ha nens, tota aquesta inseguretat baixa,
sí,
bastant.
I el tema de...
sensació d'inseguretat.
Entenc.
Estem parlant de sensacions.
Sí, bueno, però que també sí, que no, que millor en plan precaver que curar, no? Sempre es
sí,
diu. Aleshores també hi ha l'altre tema de que el projecte de Totes són punts liles està composada per una sèrie de fases. Quines són aquestes fases?
Sí, bueno, la primera fase, això el que t'explicava quan vam contactar amb la FAB, després el que es tractava era de fer un grup motor, perquè això no és un projecte que fa només la vocalia de feminisme i fa, sinó que es tractava de fer un projecte comunitari amb molts equipaments, entitats, associacions, tots els sectors d'un barri. I la veritat és que jo crec que aquest és un dels punts forts d'aquest projecte, perquè hi ha xarxes violetes o xarxes liles en altres barris i altres pobles, però crec, per el que hem estat veient, que el que té de diferent aquest és que és un projecte on han entrat les dues associacions de comerciants del barri.
Us heu ajuntat, bàsicament.
Exacte, que ja sabeu que Sant Antoni és un barri molt, molt comercial. També hi ha paradistes, el mercat dominical, no? Estan les entitats de joves, el centre cívic, l'espai Calàbria 66, com no...
Doncs sortim
com
aquí,
no
en aquest programa. Exactament.
L'associació veïnal, per suposat, i entitats de dones que hi ha al barri, que hi ha també al Raval, no? Estem, clar, tenim una perspectiva també molt interseccional, Llavors, estem treballant amb Mujeres Palante, amb dones filipines, dones pakistaneses, sí, dones de Bangladesh, és molt, molt interessant.
I bàsicament, ara, per saber una miqueta en el punt on us trobeu ara, aquests són els projectes que us porteu ara endavant, sí, o hi ha algun altre concepte?
Ara ja estem, diguem, a punt de crear la xarxa, o sigui, ara estem, el que hem fet, bueno, vam rebre formació dintre del grup motor, formació en això, en violències masclistes, i ara hem escollit el primer grup de punts liles, d'espais segurs, uns seran 20 punts liles. Estem fent les formacions ara perquè cada espai ha escollit a una dona referent, no? Sí. Serà la dona que està rebent aquesta formació, per veure com s'ha de tractar, com es pot detectar si una persona està visquent, si una dona està visquent violència, i com s'ha d'actuar, com no s'ha d'actuar, no? Uh-huh. Hi ha moltes coses que s'han d'aprendre per fer aquest acompanyament, que no és en cap moment un acompanyament professional.
Vale. O sigui, bueno, és una formació bàsica en aquesta línia, no?
És una formació bàsica per fer l'acompanyament. Als espais, als punts liles, tindrem un espai de seguretat on la dona pugui estar tranquil·la, i llavors fer pues, la derivació, donar-li la informació, etc. No? I estem en aquesta fase de fer les formacions, i ara a l'octubre pues, ja serà la inauguració del primer grup de punts liles.
Doncs, Rocío, tenim moltes ganes de veure aquesta inauguració.
I el premi, a que veure. M'has preguntat
sí,
abans.
Sí, perdona, és que ens estàvem ja quedant una miqueta cap a baix, vale, però perdó, ens fas 5 cèntims, si vols?
Sí, no, res, vam presentar aquest projecte al Premi de la Ciutat de Barcelona de l'any passat i el vam guanyar. I bueno, això ha sigut un impuls molt, molt important per
seguir endavant, no? I fer més projectes. Pues sí, moltíssimes sí. Gràcies, Rocío, de veritat. I aviam com evoluciona. Estarem atents.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per venir. Gràcies. Adéu.
El que més t'agrada de la Festa de la Societat ho trobaràs durant tot l'any al Què de Què. Activitats, cultura, xerrades, tallers, des d'una mirada feminista, inclusiva, democràtica i participativa. Si formes part d'una entitat no lucrativa de Barcelona, tens un espai on publicar les teves activitats i arribar cada dia a més gent. Centenars de persones visiten la web cada setmana. Dona't d'alta fàcilment i deixa't veure al quedaque.barcelona. Què de què? L'agenda de la Barcelona que es mou?
Ones en acció, un programa de RC66.
Hola, ara tenim amb nosaltres a dos representants de l'Escoleta, el Pol Botellas, treballador de Calabre 66, i l'Ebre Prat, la voluntària del projecte i de l'Escoleta. L'Escoleta és un projecte comunitari que està deixant una petjada doncs, molt positiva en la vida de nens del barri de Sant Antoni. Ara coneixerem més sobre els seus objectius i la seva finalitat. Benvinguts, Eva, benvingut, Pol, què
bon
tal?
Dia.
Com
bon
esteu?
Bon dia, gràcies.
Molt bé.
Esteu amb ganes de començar el projecte, potser?
I
el
tant,
programa?
Sí, ja comença la setmana vinent, el dimarts.
Ui, aviam, clar, perquè és que voldríem saber una miqueta en què consisteix aquest projecte de l'Escoleta i si us podíeu explicar una miqueta els objectius.
I tant. Doncs, bueno, l'Escoleta de Sant Antoni és un projecte comunitari d'acollida, reforç escolar i lleure educatiu que fem al mateix espai veïnal de Calabria 66 i està destinat a nens entre 6 i 14 anys, o sigui, primària i ESO. Aleshores, són nens que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat i aleshores assisteixen, arriben sobre 4:45 i 5:45. Es viuen en berenar, que bueno, al berenar també col·laborem amb diferents entitats, ONGs del barri que ens proporcionen aquest berenar, com per exemple Som Sant Antoni o l'Aprofita'm, de fet, i també la ONG de Bahí a Bahí. I això, després de berenar, sí que fem una part de reforç escolar, acompanyament educatiu, i després ja quan queda mitja horeta o una horeta, depèn del dia, o sigui, tampoc la nostra intenció no és que sigui una escola dos.
Sinó... Vale, que no estigueu aquí tancats tota l'estona amb quatre portes més, no? O sigui, quatre panys més.
Doncs ja proposem alguna activitat o alguna dinàmica, o anem a... també tenim un parc allà al costat i anem al parc. O
sigui, molt bé, que divertit.
Vull dir, temps de distensió. I aleshores també fem un acompanyament emocional als infants, són infants que en molts casos doncs, pateixen situacions doncs, complicades i aquí també entra la nostra feina de fer aquest acompanyament. I bueno, preguntaves pels objectius,
sí?
Us dic tres però tenim molts més, però bueno, en principi...
Bueno, els tres objectius principals?
Que és oferir un suport socioeducatiu a aquests infants al barri, També oferir un espai al barri on els infants puguin exercir el seu dret a joc amb altres iguals i conèixer entre ells, òbviament, i enfortir la xarxa amb els agents del barri implicats, com hem dit abans, o les escoles, els serveis socials, el CAP, les famílies o les diferents associacions.
Déu-n'hi-do, quins punts més particulars. I també, com va sorgir aquest projecte de l'escoleta?
Bé, jo, perquè tinc entès, perquè jo acabo de començar, o sigui, abans era un projecte...
Ui, que... allò com ho expliques?
No, sí. Sé que es feia a l'Associació de Veïns de Sant Antoni, aquest projecte, que es va quedar petit, aleshores sí que es va traspassar aquí a Calabria 66. L'Eva sí que porta més temps que jo, o sigui, ja segur que tu pots explicar millor.
Ara anem.
I no sé si porta 3 anys, potser 4.
Sí, el 2020,
El 2020.
I res, ha anat evolucionant, ha anat creixent, òbviament, i bueno, cada cop són més nens. La intenció aquest any és fer, perquè ho fem de dilluns a dijous, això, i és que assisteixin 15 infants per dia, és la intenció. Encara ens queden places per omplir.
Vale. I com ha anat evolucionant des que tu ho has vist, Eva, des d'aquests 3 anys que portes en aquest projecte?
Bé, ha evolucionat cada vegada, hi ha més nens, hi ha més voluntaris, això és molt important, perquè aquest projecte sense voluntaris això no va a cap lloc, vull dir, són imprescindibles les voluntàries, els voluntaris, dic més voluntàries perquè són més dones que homes.
Bueno, el sector educatiu a vegades acaba tendint, no és una norma, però sí, és curiós.
Jo no sóc mestra, jo sóc periodista, i l'any que ve acabo psicologia, perquè bueno, sempre havia volgut fer psicologia, però a l'estar amb aquests nens em va com esperonar de que sí, de que el meu món és estar amb criatures i aleshores em dedicaré a això sí o sí, perquè bueno, els nens que arriben, alguns et quedes molt colpit i sí. Senzillament ella deia que fèiem reforç escolar, però sobretot també fèiem
molt reforç emocional.
Hi ha nens que sí que els ajudes amb els deures, anem a dir-ho així, però hi ha molts nens que senzillament estàs allà per escoltar, per tindre una zona segura, ells estan segurs, saben que allà no et jutgem, que tot és de veritat, que els estimem com són, i aleshores se senten lliures i ens expliquen les seues coses.
Clar, perquè la franja d'edat, una miqueta, entre quina edat i quina edat varia?
Entre els 6 i els 14 anys, més o menys. La primària i ESO.
Primària i ESO, sí, que són edats complicades, realment. Sí.
Jo el 2020 estava més amb nens petits.
Amb més petits,
però des de fa 2 anys estic amb adolescents, i em sembla superinteressant, i a part és una edat que ja, si inclús les coses van bé, ja és una edat complicada, quan a sobre el teu entorn i el context en què et mous és complicat, això se suma i és tremendo.
I tot és una continuació de sumes.
Sí, és una bola.
I aleshores doncs, també aquests nens com poden saber de vosaltres, com arriben a l'escoleta?
Bueno, aquest any, els infants que estan arribant, sobretot estem prioritzant infants que vinguin de serveis socials.
Vale.
Perquè sí que és veritat que l'any passat venien també nens arribats a l'escola i s'ha considerat aquest any que hem de donar prioritat a aquests nens que més ho necessiten. Aleshores, el que fem, sobretot és el que portem fent les últimes 2 setmanes, és contactar amb les escoles, parlar amb serveis socials, reunir-nos, fer un llistat dels infants que més ho necessiten. I bueno, doncs, també anem fent voltes pel barri, i ara anem a una escola, ara anem a parlar amb els serveis socials.
Vale, o sigui que sou vosaltres els que feu aquest treball de carrer, que aneu a les escoles. Feu una selecció per això, que m'has sentit?
Això també, segons el que diguin serveis socials o les escoles, els alumnes que creguin que més necessiten o puguin aprofitar més d'això, doncs òbviament ens donen una prioritat dels infants. I res, els donem una fitxa de derivació que ens omplen, i quan ens fan arribar, doncs ja ho tenim, ja poden venir.
Ja ho teniu. I quines són les principals activitats que organitzeu en aquesta escoleta?
Bé, doncs, a part de l'acompanyament educatiu, òbviament, doncs ara, per exemple, ara que ho preguntes, tenim una voluntària que és directora de teatre i està proposant aquest any doncs, fer unes activitats de teatre.
Ostres, que xulo, que xulo.
I després també tenim una altra voluntària que també vol fer teatre social, teatre d'oprimit, o sigui, tenim activitats, vull dir, qualsevol voluntària pot venir, pot proposar una activitat o una dinàmica, el que vulgui, així que molt variades.
I aquesta cerca de voluntaris, o sigui, quin tipus de persones esteu buscant per entrar a l'escoleta?
Doncs, de tot, qui vulgui participar, o sigui, és benvingut. De fet, aquest any comptem també amb alumnes de batxillerat, que també, o sigui, normalment les voluntàries ja són adultes, aleshores també ens va molt bé aquest perfil jove, i estem en recerca continua de voluntàries, així que també des d'aquí faig una crida que a tothom que vulgui que s'apropi, parli amb nosaltres, ens veiem un dia i res, no hi ha cap requisit. Mentre t'agradin els nens i tinguis ganes de participar-hi, endavant.
I de quina manera us difoneu per fer arribar aquest missatge?
Bé, doncs xarxes socials i també fem molt barri, aleshores totes les associacions i parlem entre nosaltres i fem difusió a través del barri, bàsicament.
Sí, bueno, entre contactes i aneu parlant per allà. Clar, perquè és que quina seria la xarxa principal per on podríem contactar-vos, per exemple?
Doncs, si ens envieu un mail a calabres66 o a escoleta @calabres66.net
Molt bé.
O per Instagram mateix, ja va bé. O si s'acosten al mateix calabres66 i pregunta per nosaltres, per escoleta, estem allà tot el dia.
Molt bé, moltes gràcies. I Eva, també, en plan, dintre del sector de voluntaris, quina experiència una miqueta ens podries explicar actualment amb aquest, clar, amb aquest nou anys, perquè ara començareu, quin és el primer dia de l'inici de l'escoleta?
Dimarts, 26.
Dimarts. I quins canvis, més o menys, en plan, heu vist? O encara no, encara és tot zero, encara no tenim idees.
Clar, sí, vull dir, perdoneu.
No, jo no. Cada any que arribo allà és com una sorpresa, a veure què em proposen. De totes maneres, he de confessar que molts nens que sí que venen a mi, que jo els conec, per exemple, fa 3 anys,
sí,
ja s'han fet molts vincles que sobrepassen l'escoleta,
sí,
i que els caps de setmanes no hi ha escoleta, però jo sí que tinc... Estic en xarxa amb alguns perquè, bueno, perquè no solament és allà i fer és com una feina, jo no m'ho prenc com una feina, per mi és una altra cosa, jo vaig feliç, però és que el que em retorna és 10 vegades més, veure aquells nanos i aquelles nanes, jo, bueno...
A tothom pla, a no? Bàsicament.
A mi m'omple un munt. Jo animo a tothom que sigui voluntari, però que de veritat vulgui ser voluntari. O sigui, que no vingui un dia, 2 dies i després ens deixi. Perquè aleshores, per exemple, per la gent que organitza això, com el Pol, això és un desgavell, perquè no saps en qui tens, qui deixes de tindre. Els nens, a part, estem treballant amb material molt sensible, perquè no són adults. Clar. Els adults entenen segons quines coses, que la gent, bueno, pot entrar i sortir, però els nens no, els nens t'acaben agafant molt carinyo. Aleshores, el que no pot ser és que una persona que pot ser un referent perquè aquesta criatura de cop desapareixi. Saps? Jo sempre dic, sigues voluntària, més val que vinguis solament un dia,
sí,
però que aquest dia vinguis. O sigui, no vinguis un dia al mes, després de 2 mesos no vinguis i tornis a vindre. Vull dir, que tinguis una mica de... que siguis una mica conseqüent.
Clar, que si no, és el que heu comentat, no? Que es trenca aquest vincle
és
i...
És que és molt important. Amb els nens és un material que no pots raonar com si fos un adult.
Sí.
Aleshores, has d'anar més en cura, no? Amb les criatures.
I quines eines o quines aprenentatges, més o menys, en plan, podeu aplicar? Perquè és que, clar, és veritat que els nens és un apartat molt sensible i molt complicat, a més, amb estat de vulnerabilitat. Teniu unes eines o teniu unes prèvies formacions per poder tirar endavant les escoletes?
Ara que comentes això de les formacions, que m'he oblidat de dir-ho, seguim un pla de voluntariat, ja aquest any ho volem enfortir, de fet, que volem proposar formacions de... Bueno, ho farem, de fet, formacions de les voluntàries sobre infància i doncs, de tot tipus, des de violència intrafamiliar o lleure educatiu, el que sigui. O sigui,
sí.
I volem proposar això, trobar espais on puguin venir amb les voluntàries i puguin seguir formant-se, doncs, per si es troben diferents situacions amb els nens, perquè al final aquests nens també, com bé ha dit l'Eva, crea un vincle i molts cops expliquen coses que o a l'escola no expliquen o a les seves famílies no expliquen i que ja sí que confien en tu i pots ajudar també, perquè a més també estem fent unes fitxes de seguiment aquest any que ho hem incorporat, perquè molts cops ens arriba la informació creuada de aquest infant doncs és molt dispers i després ve a l'escoleta i no té res a veure.
I no ho sembla, no?
Clar, aleshores també farem uns informes que això ens servirà per anar a la una amb les escoles també.
Ah, o sigui que també fareu aquest conveni de lligament amb l'escola, entenc.
Sí, per
vale.
Anar tots a una i per, vale. Bueno, per ajudar l'infant al màxim que puguem.
I són totes escoles amb les que esteu vinculades, les escoles del barri? O...
Sí, la majoria són escoles del barri, el Joan Miró, l'escola Aldana, els Jurers també, per exemple, també l'Institut Ernest Lluch, i segur que me'n deixo ara, però sí, són la majoria del barri. Sí que en algun cas ens ve algun infant derivat del barri del Raval, per exemple, o de Sants també, però majoritàriament sí, són de Sant Antoni, la majoria.
Entenc. Clar, perquè és que amb tot el tema de crear els vincles i d'aquestes educacions, perquè és que en principi vosaltres disposeu de quin temps per fer aquesta
doncs,
escoleta?
Comença a 4:45 i acabem a les 7 de la tarda.
Segons vosaltres i amb aquesta experiència que heu anat adquirint amb els infants, sobretot amb infants amb edats aquestes complicades, quines creieu que serien les assignatures, per dir-los d'alguna manera, que per exemple no s'imparteixen a l'escola i aquest és un bon espai per poder-les posar a terme?
Si parlem d'educació, o sigui, allò que es diu ben bé del currículum,
sí,
jo pararia de la comprensió de texta. Per mi està sent és tremendo, perquè els nens no entenen absolutament res, i això és un problema no solament al llegir, sinó també les matemàtiques, perquè no entenen el problema, vull dir, no entenen absolutament res. També nosaltres tenim molts nens que a casa seva, per exemple, no parlen ni català ni castellà, aleshores, per exemple, un dictat no poden practicar a casa, o sigui, el tenen que practicar amb nosaltres, perquè els pares no parlen cap dels dos idiomes. Clar, bueno, clar. Això passa. Aleshores, si no ens tenen a nosaltres, no tenen a ningú a casa que els hi pugui ajudar, si no és un germà gran, per entendre'ns d'entrada, no? Però molts som ells són els grans i els petits són ells els que ajuden els petits. Aleshores, jo sempre penso que als nens el més important és tindre empatia, és tindre escolta, i jo parlo molt de no jutjar, però és que estem rodejats de jutjaments,
de prejudicis.
De prejudicis. I això fa que molts nens, per exemple, quan els reps, jo, adolescents que els reps, ells ja et diuen que ells ja no valen, que ells ja no arribaran, que ells ja no tenen accés.
Sí, tenen l'autoestima.
L'autoestima molt baixa. Aleshores, ja més que assolir una bona nota, el que vols és que surtin d'allà reforçats, que ells sí que poden, i has de creure en ells, i quan veus que un nen... treu més bones notes, no perquè hagi estudiat més, sinó perquè es creu que pot treure aquestes notes. Per mi això ja és, o sigui, ja hem assolit el que vulguis.
Sí, sí.
Perquè això ja s'ho portarà sempre dintre de la seva motxilla de vivència, no?
Entenc.
I crec que això és, bueno, és d'on basa, per mi, la meva feina, o sigui, el que em fa moure'm és això.
Jolín, jolín.
És una passada, la veritat és que és molt maco.
Doncs Eva, Pol, moltes gràcies per compartir això amb nosaltres, ha sigut molt emotiu, de veritat. I doncs aviam si va evolucionant lo de l'escoleta i segurament que vindrem més voluntaris. Aviam com va.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. A tu, adéu.
Ràdio Associa't 2023, la ràdio de la Barcelona que es mou. 8 hores de ràdio associativa en directe durant les festes de la Mercè. Des de Ràdio Rambles, en directe.
Ones en acció, un programa de RC66.
Finalment, ja estem acabant a la fi d'aquest programa, doncs parlarem amb representants de l'Aprofita'm, la Marta Farnés i l'Andrea Duran. Aprofita'm és un projecte d'acció comunitària pel consum sostenible i responsable. A través de la recol·lecció i transformació d'aliments, Aprofita'm busca generar un impacte positiu en la comunitat, promovent hàbits de consum responsable i també fent un costat amb persones en situació de vulnerabilitat. Descobrim una miqueta més sobre la seva missió, els seus objectius i les col·laboracions d'aquesta iniciativa. Hola Marta, hola Andrea, com estem?
Bon dia.
Aleshores, doncs, per començar una miqueta, podríeu explicar-nos una miqueta en què consisteix el projecte Aprofita'm i els seus objectius?
Sí, primer emmarcar una mica el projecte Aprofita'm, dir-vos que el configurem per un costat el Servei de Rehabilitació de l'Esquerra d'Eixample, la Confederació d'Entitats de Calabria 66 i la ONG de Bahia Valley. Vale? Uh-huh. Totes som serveis que treballem entre el barri de l'Esquerra i el barri de Sant Antoni.
Entenc.
Llavors, una mica, el que volem revertir és la situació del malbaratament d'aliments, convertint-los i donant-los una finalitat per persones que realment necessiten aquell aliment.
I els objectius són?
Bueno, per una part, no? Lluitar contra el malbaratament alimentari, i pel que fa a les persones que tenem des del Servei de Rehabilitació Comunitària, no? És donar el que anomenem un rol social significatiu. No? Què vol dir? Que agafin confiança, no? Que tinguin un entorn on compartir, i al final el que ens agrada d'aquest projecte, no? És que moltes persones que s'han vinculat no tenen per què tenir grans coneixements sobre cuina, no? Sinó que tothom exerceix un rol i troba un espai, no? I troba la seva, al final,
Uau, i dintre de l'espai de compartir també tenim entre nosaltres a la Marta Esteve i a la Pilar, que sou voluntàries en principi d'aquest projecte de l'Aprofita'm. Ens podríeu explicar una miqueta la vostra funció dintre del projecte?
Bueno, nosaltres el que fem és, amb els excedents dels supermercats, intentem fer un dinar per la gent que no té sostre i per famílies vulnerables, i bueno, fem el que podem, ens ho passem bé.
I sobretot ajudeu dintre de... El, sí. Perquè és que on esteu ubicats, on esteu localitzats?
Sí, és veritat, que això no ho hem dit. Estem ara des del gener a la cuina comunitària del Mercat de Sant Antoni.
A la cuina comunitària, uau! Wow.
Estrenar nosaltres, que això ens Toma. Fa especial il·lusió.
Que bé!
I ara dir-vos també que principalment vam començar cuinant els dimarts al matí i ara ja estem ampliant a un altre dia a la setmana. Vull dir que el projecte està creixent i que tenim més ganes també que segueixi.
Quins dies de la setmana són?
Ara ens hem mogut els divendres al matí i també farem dilluns tarda,
vale.
Les 4 de 3.
Vale, molt bé. I dintre dels vostres objectius que hem comentat anteriorment, com és per vosaltres portar un projecte que recolza d'aquesta manera tan, tan gran a situacions amb, bueno, persones en situació de vulnerabilitat?
Bueno, és interessant, no?, per això que dèiem, per aquestes dues potes, que per un costat estem fent que producte i aliments que s'haguessin acabat llançant els hi donem una segona vida, i a més no només és que els hi donem una segona vida que podria ser per nosaltres, sinó que ho repartim a famílies amb necessitats i que estan en situació de vulnerabilitat extrema, no?
I aquestes famílies i aquestes persones també participen amb vosaltres, col·laboren, o hi ha alguna porta oberta dintre d'aquesta línia?
Sí, bueno, tenim persones, no?, que també venen a fer de voluntàries, que poden ser, no?, recollint aquests excedents, poden ser cuinant amb nosaltres o després entregant aquests tàpers, i després, bueno, és, a mi m'agrada dir que l'aprofitem, és com una gran cadena, no?, que entre tots formem aquest projecte, no?, perquè tenim persones que s'encarreguen més d'anar a la recollida, de fer aquest contacte amb l'establiment, altres persones que són més les encarregades d'estar dando el callo, no?, cuinant. Després tenim altres persones, no?, que s'encarreguen més de l'etiquetat, dels tàpers, no?, i després hi ha aquesta última, no?, que és l'entrega, i que aquests tàpers acabin arribant a persones, no?, que ho necessiten.
I llavors, doncs, vosaltres, Pilar i Marta, us encarregueu sobretot d'aquesta part també?
Sí, jo m'encarrego, bueno, jo estic com a voluntària perquè sempre m'agraden molt els temes socials i més si són pel barri.
Sí.
I em va animar el Jordi.
Culpable.
Em vaig enganxar, perquè m'agrada molt cuinar, perquè ho he fet molt a la meva vida, que tinc 4 fills.
Tens experiència aleshores.
I professionalment també. I llavors, quan vaig arribar allà i vaig veure l'ambient, és que m'encanta anar-hi.
Sí, com és aquest ambient?
Molt maco. Molt col·laboratiu, molt distès, molt maco, molt maco. Jo espero el dia que vaig allà, perquè tinc moltes altres activitats que faig, però aquell dia és sagrat, elles ja ho saben,
sí,
no falto.
I com
I
més?
Ens va superbé, no? Gent com la Pilar, que tenen una llarga experiència amb el tema cuina, perquè també dir-vos que el projecte Aprofita, ja té uns anys d'evolució, però n'anem aprenent, no? Al principi vam començar així com amb la bona disposició, però cada vegada doncs, ens anem formant, som més conscients també de tenir en compte doncs, temes d'al·lèrgens...
Clar, ostres, cuidado amb això, sí, sí.
Que no menja un tipus de carn o les necessitats del públic, al final el que li repartim, però és això, comptar amb voluntaris que en saben tant de cuina, doncs fa que aquest projecte pugui créixer.
I després una altra cosa, que amb la poca cosa que hi ha, de vegades es fan coses que jo arribo a casa i dic, que bo que estava això, perquè de debò que està bo, de debò que
sí. I són coses senzilles, no?, dintre del que cap.
Sí. Ho tastem i està bo.
I intentem que siguin saludables, sí, no? Perquè també sabem que segurament la persona que li arriba potser només fa aquella pata al dia, doncs que tingui la major riquesa d'aliments possible.
I quina feina de consciencialització, perdoneu, que feu amb els aliments que utilitzeu o reutilitzeu? Com és aquest treball?
Bueno, cada setmana és diferent, perquè, com deia abans l'Andrea, no?, anem a recollir els establiments que col·laboren amb nosaltres i mai sabem el que ens acabaran donant, perquè ells tampoc ho saben, no?, és el que sobra d'alguna manera. Llavors amb allò fem una feina de creativitat a tope, no?, i intentem dissenyar 2 o 3 menús que són els que acabem repartint. Normalment sempre hi ha una base com més de producte fresc, de verdura, no?, i després també intentem doncs, combinar-ho amb arròs, amb pasta. Va haver una temporada que col·laboraven amb nosaltres una parada del mercat i podíem oferir peix fresc també.
Ostres!
I bueno, intentem anar-nos adaptant al que ens arriba.
Llavors, en plan, heu anat evolucionant a partir d'aquesta línia, perquè és que, clar, a més, feu col·laboracions en general, com hem tingut abans amb l'Escoleta, que ens han comentat, han fet 7 cèntims amb vosaltres. Llavors, quins tipus de col·laboracions teniu vosaltres?
Per exemple, amb l'Escoleta el que podem col·laborar és oferint, no?, un berenar, un berenar dels dies que l'Escoleta està oberta, que en aquest cas aquest curs serà el dilluns, cuinarem, no?, i aquest, el que cuinem, una part anirà destinada als berenars de l'Escoleta. Intentem que sigui, no?, doncs, fruita, entre pas, coses saludables, però dins del que tenim i el que ens podem enginyar per fer.
Dins del que teniu per... Bueno, i que sigui bo, no? Això que també deies la Pilar, de que sorprenentment amb poc material podem fer més. I llavors, en plan, l'evolució que heu tingut dintre de... Perquè quants anys hem tingut per repassar un moment això?
Sí que és veritat que l'aprofitem... Ve una mica de l'històric d'una activitat que fèiem al servei de rehabilitació, que li dèiem cuinetes,
sí.
Però després és veritat que ara, des de que ho hem pogut fer conjuntament amb Calàbria, farà ja 2 anys, doncs ha pogut créixer molt més.
Entenc. Perquè vosaltres sou professionals dintre de quin sector?
Treballem en salut mental, en un servei de rehabilitació comunitària.
Uau, i per vosaltres com és això de treballar directament amb persones amb aquest tipus de vulnerabilitat?
Clar, per mi, el xulo del projecte Aprofita'm, no?, és que tens un rol diferent, no? Surs del despatx, surs de la zona, no?, de confort, i estàs com una més, no?, cuinant amb les persones que atens, no?, i això també és molt enriquidor.
Clar, ostres, o sigui que a més a més cuineu amb ells, vamos, que
sí,
també
sí,
genera un vincle. que xulo, molt bé.
Exacte, el dia que anem a l'Aprofita'm, nosaltres som una voluntària més, Tots estem igual, col·laborant per una causa.
I tampoc és un menjador social, no?, perquè és que no us trobeu tots a dintre del Mercat de Sant Antoni, sinó que aneu porta a porta a més. Feu aquest esforç d'anar a les diferents ubicacions.
Sí, exacte, hi ha dos parts, una que la traslladem a l'ONG i ells s'encarreguen de fer el repartiment, i després sí que hi ha una part, que ara estem obrint una col·laboració amb el CAP de Manso i sí que anem als domicilis de les famílies detectades.
Uau. Doncs Andrea, Marta, Pilar, moltíssimes gràcies per compartir la vostra experiència i aquest projecte tan maco amb nosaltres. Nosaltres ens quedem ja aquí i moltíssimes gràcies per participar, de veritat, noies.
Moltes gràcies. Jo només vull afegir que si algú s'anima pot anar a Calàbria 66, preguntar per l'Aprofita, i que sempre estem encantats de tenir voluntaris i voluntàries, no?, que s'assumin al projecte.
Moltíssimes gràcies, Andrea.
Adéu.
I fins aquí Ones en Acció, un programa de RC66.
El contingut, el format i les opinions expressades en aquest programa són una idea original de les persones, entitats i col·lectius que hi han intervingut. Heu escoltat RC66, la ràdio comunitària de Sant Antoni.
Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Estàs escoltant Ràdio Rambles.